Benvinguts a l'Internauta.
Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb Alba Miquel, una de les fundadores de Viartsi, una associació de cooperació que pròximament iniciarà un projecte al Nepal anomenat Ratobaltin, que vol dir Galledes Vermelles. L'objectiu d'aquest és erradicar el chapaudi, una pràctica de les zones rurals de l'oest del Nepal per la qual les nens i dones són apartades de la comunitat, taxades i explotades sexualment mentre estan menstruant.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Fa molts anys que ací a l'Internauta us expliquem, primer explicàvem què era internet, ara ja no cal explicar-ho, tot el món ho fa servir, i ja fa uns quants anys que intentem explicar coses que fa la gent fent servir internet, especialment coses interessants, projectes que tenen en la tecnologia només, diguem, el suport per a poder fer realitat històries humanes, històries personals que tenen interès. Avui us parlarem d'això, o en parlarem d'això, amb l'Alba Miquel Tàpies. Què tal, Alba?
Com Hola, estàs? Molt bé, gràcies.
L'Alba és una de les fundadores, una de les membres d'una associació que es diu biartsi.org, ja trobareu aquí baix el nom, que és una associació de cooperació creada fa molt poc, a més.
Sí, no? Sí. De fet, ens vam constituir com a associació fa 3 mesos, just, no. Us vull dir que...
Imagina't. Que han iniciat un projecte al Nepal, del qual ara parlarem tranquil·lament, i que per a fer-ho doncs, han posat en marxa tota una panòplia de coses, des d'una botiga online, un microfinançament, qüestions de fotografia, etc. És a dir, no s'han posat per poc, que diuen. I de tot això, de tot aquest moviment que volen fer, de com està la situació al Nepal, del que volen fer al Nepal, és del que parlarem avui a l'Internauta. Comencem pel començament. Vosaltres, què voleu fer exactament? Tot el que esteu muntant té com a finalitat intentar paliar una cosa que es diu chapaudi?
Chaupadi, en diuen. Que és això és una pràctica que es dona en algunes zones del Nepal, especialment de fet és una mena de tradició relacionada amb la relació hindú o hinduista. I el que passa és que quan les dones o les noies, des del moment que tenen la pubertat, quan menstruen no poden entrar a casa. Aleshores se les aïlla de la comunitat. Això tant pot ser a vegades en unes cabanes que estan fora del poble o a vegades fins i tot amb les vaques a l'estable. No tenen cap mena de mesura higiènica, no tenen cap mena de seguretat personal, se les subjecta a més a vexacions, a assetjament sexual, i a més, a part de tot això, durant els primers dies que menstruen no es poden ni canviar de roba, ni rentar-se, ni res. I després, per anar-se a rentar, han d'anar a una... És a dir, no poden anar on va tothom, sinó que se n'han d'anar, a més, una zona encara més enllà per poder-se netejar elles mateixes.
Això entenc que és una pràctica, de tota manera, d'una àrea del Nepal. No? No és una pràctica generalitzada a tot el país.
És una pràctica que, a veure... Oficialment el govern nepalès la va prohibir, el que passa que segueix donant. Fins i tot es dona a vegades fins i tot en zones més urbanes, el que passa que sí que la zona que anirem nosaltres, que és a l'oest del Nepal, és una de les zones més remotes que hi ha allà, són zones de muntanya de difícil accés, les de menor desenvolupament del país, i allà sí que es dona amb molta més duresa que en moltes altres bandes.
Estem parlant, a més, m'imagino, d'uns climes i d'uns règims climàtics que si a qualsevol lloc té un component vexatori i condenable aquesta pràctica, allà deu ser fins i tot perillós, m'imagino.
Sí, perquè a més, són climes extrems a l'hivern i depèn de la zona, poden arribar a 30 graus sota zero, i a l'estiu, evidentment, tenen mosquits, tenen... és tota mena d'insectes que, evidentment, els hi poden transmetre infeccions, estan subjectes a malalties físiques, i també hi ha estudis, fins i tot hi ha un estudi de l'MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que també parla de la incidència que té en la salut mental de les noies i les dones,
clar,
evidentment.
Clar, a part de tot el que explicaves abans, no? Alba, una pregunta que et pot semblar tonta, però com se us acut a vosaltres des d'aquí intentar lluitar contra això? D'on ve? Quina és la raó?
Sí, aquí ara és no? Em toca posar antecedents una mica. La Clara Gó, que és qui fa tots aquests projectes fotogràfics també, ella els últims 2 anys ha estat per diversos països d'Àsia i l'any passat va estar un mig any al Nepal. Ella va decidir anar-se'n a aquestes zones de l'oest del Nepal. De fet, els propis locals se sorprenien que una occidental volgués anar allà, perquè deien que allà no hi anava absolutament ningú, ni els del propi país, moltes vegades. I ella, quan va anar allà i va fer els tallers de fotografia participativa que ha portat fent amb el projecte Creativity Photo Project, que també el tenim en el web, va veure les condicions de vida que tenien allà, que són unes condicions de vida ja prou dures de per si. I llavors, més endavant, va saber que, a més, existia la pràctica aquesta del Chaupadi. Això és una cosa que, evidentment, a ella li va generar un impacte molt gran.
Normal.
I que quan ens ho va explicar, a nosaltres també, no? Perquè és una situació molt dramàtica.
Ja s'heu decidit dir això no pot seguir així, anem a intentar fer què?
A veure, el projecte consisteix, i això és un projecte a llarg termini, aleshores, ara, la primera fase, que serà la implantació, la intenció és, per una banda, seguir amb aquests tallers de fotografia participativa, però en aquest cas centrant-nos en el tema de la menstruació. Evidentment és un tema molt tabú.
No hem explicat allò de la fotografia participativa.
Perdó, sí. Aquests tallers, a veure, això són uns... la Clara, aquests tallers de fotografia participativa, els ha anat fent en escoles, comunitats en risc d'exclusió, i normalment es donen unes nocions bàsiques de fotografia, i llavors es generen temàtiques que... doncs puguin incidir en la comunitat perquè sigui doncs, el propi grup que està realitzant aquest taller entregui les seves pròpies reflexions, faci fotografies d'aquelles coses que creuen doncs, o que volen denunciar o que es poden millorar. És a dir, és una manera de donar peu a la reflexió per mitjà de la fotografia.
Molt bé. La idea és seguir fent aquests tallers.
Exactament, en aquest cas centrats en la menstruació. Això serà amb grups de noies voluntàries, unes 20-25 noies, i seran els grups pilots de moment, evidentment, perquè per després veure una mica el seguiment, com funciona. A més de tot això, amb l'ajuda de mestres i infermeres locals, farem tallers d'educació sexual a les escoles, i aquest sí, tant per nens com per nenes, és a dir, tots dos sexes, i llavors grups només de noies, en què es farà tallers d'educació menstrual i higiene i els hi proporcionarem com un kit. Aquest kit és un cubell metàl·lic, una copa menstrual, que hi ha una empresa que es diu Rubicup que ens ha fet una donació de copes menstruals, una tovallola i una pastilla de sabó. Amb això se'ls explicarà quines mesures higièniques han de prendre, evidentment la necessitat de rentar-se, de mantenir la copa neta, i d'esterilitzar-la. El cubell té diverses funcions. Una, d'entrada, és poder-hi guardar tota la resta de material. En segon lloc, i mentre estan menstruant, els hi pot servir per anar a buscar l'aigua i portar-la, per rentar-se, i, evidentment, i per això és metàl·lic, per poder bullir la copa per esterilitzar-la entre usos. Aleshores, d'entrada, la intenció és aquesta, perquè, a més, allà generalment no tenen cap mena de producte d'higiene menstrual. Aleshores, vam decidir també que volíem una copa menstrual i no un altre producte, per una banda perquè una copa menstrual té una vida mitjana de 10 anys. Per tant, no els està generant una dependència de ara necessitem un producte al que no tenim accés. Per altra banda, no genera residus, no és un envoltori reutilitzable, i per tant ens va semblar que era la millor opció realment.
M'imagino així d'entrada que n'hi ha una cosa primera que copsa, no? Que és que tingués que donar una pastilla de sabó vol dir que realment les condicions materials del país deuen ser bastant desastroses, no? Però suposo que el més difícil serà lluitar contra l'estereotip, lluitar contra, no sé si dir la cultura, perquè això realment no té res de cultura, però vaja, contra el costum, podríem dir, no? Això, amb aquests tallers de fotografia, és a dir, al final o implantes un nivell de consciència en les dones dient no s'ha d'acabar això i en els homes respectar, no? O realment serà molt complicat?
Sí. A veure, nosaltres d'entrada, i aquí el que volem fer d'entrada, allà i al propi país, ja hi ha activistes com pot ser Rada Paudel, que lluiten activament en contra de la tradició del Chaupadi. Nosaltres considerem que no ens pertoca posar-nos en això. Els tallers de fotografia el que volem és generar una reflexió dins de la pròpia comunitat i que siguin ells mateixos que proposin quines mesures es poden prendre per fer algunes millores. En el que ens centrarem nosaltres d'entrada és en la implantació de les mesures higièniques i de la copa menstrual, que això d'entrada ja a les noies i a les dones ja els hi suposarà una gran millora, perquè ara mateix, bueno, si fan servir alguna cosa, fan servir un drap que després l'han d'amagar també, no? I això també, què passa? Que això també significa que no és tan visible el fet que estiguin menstruant, si poden tenir accés a una copa menstrual. Perquè, a més, l'altre tema que genera, o l'altra problemàtica que genera el Chaupadi, tal com el practiquen allà, és que, clar, això suposa molt d'absentisme escolar per part de les noies i les dones. Perquè no poden anar a l'escola. Llavors, d'entrar nosaltres, el que volem procurar és això, és incidir en la higiene, en implantar l'ús de la copa menstrual i llavors procurar no lluitar contra aquesta tradició, perquè també pensem que si ho diem nosaltres pot generar una reacció de rebuig, perquè no és la nostra cultura, no és la nostra tradició.
Els occidentals que venen a dir-te el que has de fer.
No els hi volem anar a explicar com han de fer les coses, que nosaltres en sabem més. Però el que sí que un altre tema que també voldrem tractar, com a mínim, és que el que són les cabanes de Chaupadi estiguin netes i que les noies estiguin segures. És a dir, ara mateix no estan tancades, no tenen manera tampoc elles d'estar allà tranquil·les, perquè, o sigui, estan obertes, qualsevol pot entrar allà i, bueno, i passa el que passa moltes vegades.
Per aconseguir aquest repte, vosaltres el que necessiteu, i pel que feu aquesta campanya, és aconseguir un finançament que heu valorat en uns 8.000 euros, que busqueu a través del meugradesorra.org, però també feu activitats amb aquesta botiga i amb la fotografia. Quin és, diguem, si algú que ens està escoltant, sentint, mirant, diu, escolta, això m'interessa, primera cosa, bearsi.org o el meugraudesorra.org, ho trobareu, però què és exactament, quines són les activitats que voleu fer ara de manera immediata per aconseguir això?
Ara mateix, com bé comentaves, hem llançat aquesta campanya de micromecenatge, no?, amb el meu gra de sorra, que esperem que hi hagi prou donacions per permetre'ns doncs assolir aquest objectiu. I per altra banda, hi ha la botiga de la pàgina web. Allà hi ha tota una sèrie de productes disponibles, hi ha fotografies, hi ha tasses també, vull dir, no? Tota una sèrie de... Sí, material o de... No? Les tasses també porten les fotos impreses, així. Aquestes fotos són fotos que va fer la Clara a Àsia, al Nepal, però també n'hi ha d'Índia, de Birmània, de diversos països. Aleshores, a part d'això, també hi ha... En aquests moments hi ha dues exposicions fotogràfiques, que una és a Can Basté fins a finals d'any, que és el projecte Special, que són fotografies que va fer la Clara en un centre a la Índia de gent amb necessitats especials. De fet, aquesta exposició va guanyar el Premi del Photogenic Festival de fotògrafs emergents i és molt bonica, perquè a més són retrats, però són uns retrats molt expressius i que ensenyen molt la humanitat de les persones retratades. I llavors hi ha una altra exposició que en aquests moments està a Manlleu, el Manlleuet, que és un restaurant, i que de moment està allà els propers mesos, però que, bueno, que també la intenció és fer-ho girar. En el cas de Can Basté, les fotografies que hi ha allà ara mateix no estan a la venda, però sí que es poden comprar a través de la botiga. En el cas de Manlleu sí que es poden comprar allà mateix també. I a partir d'aquí també es anar generant, a part d'això, doncs, a vegades ara mateix no n'estem fent cap, però de tant en tant també fem tallers, doncs els mateixos tallers de fotografia participativa a vegades també els posem en pràctica aquí, també perquè es vegi una mica de què va el tema. I és anar, bueno, també sempre estem obertes sempre també a suggerències i a maneres de col·laborar fins i tot també amb altres associacions.
Aquest format del microfinançament, de les microdonacions, està resultant realment un canvi molt impactant, no?, sobre la forma de treballar de la gent. No sé si teniu ja algun feedback, si ja heu notat alguna cosa. Sembla ser, no sé si és així, però sembla ser que reclama molta feina, o sigui, que no és tan senzill com posar m'hi posi aquí i ja vindran, no?, sinó que realment has de treballar molt, no? Però és realment, és una de les coses que els últims anys ha canviat molt aquest tipus de projectes, no? Ha donat accés a unes capacitats que abans no existien, o em sembla a mi això?
Sí, no, jo hi estic totalment d'acord també, perquè per una banda et dona una eina que abans potser, d'on treies els diners? Bueno, no, potser anaves a passar la guardiola o anaves a demanar subvencions, no? O aconseguies algú que t'esponsoritzés, però clar, era una mica més complicat perquè si cap d'aquests mitjans no et funcionava, no tenies on acollir-te. Com bé deies, a veure, no és tan simple. Clar, pots crear-ho i deixar-ho allà i a veure què passa,
però no funciona.
Però no funcionarà, no? S'ha de fer una promoció, s'ha de fer un treball, s'han de generar uns continguts també, perquè evidentment, si vols que algú et doni els seus diners, has de poder justificar per què te'ls ha de donar, no? Aleshores, aquí sí que el que hem procurat és especificar molt bé per què estem demanant els diners, a què els volem destinar exactament. I a partir d'aquí, doncs sí, a vegades, doncs, clar, crear doncs, vídeos, fotografies, moure-ho per les xarxes socials, és una feinada, sí, sí. Mm.
Però aquesta feinada funciona, o almenys en altres casos ha funcionat,
sí.
No? És a dir, és una gran oportunitat, no?, de trencar motlles i d'obrir portes a projectes com el vostre.
Totalment d'acord. Sí, sí, perquè a més també es dona l'oportunitat, a veure, clar, es poden fer, a més no cal que siguin grans donacions, aquí amb el que comptes és anar acumulant petites donacions fins a arribar a aquest objectiu, no? Per tant, dones l'oportunitat a la gent de donar l'import que ells vulguin o puguin, i també els deixes triar a quin projecte volen destinar aquest import, no? Jo crec que aquí també s'està donant una tria a una persona que vulgui fer una donació a quin projecte li interessa més fer-ho o a quins projectes, no?
N'hi ha, en general, clar, quan parlem de cooperació o d'aquest tipus de temes, n'hi ha com uns hits segurs, n'hi ha països que la gent està molt acostumada a cooperar i immediatament tal. Vosaltres heu triat una temàtica i un país bastant innovadors, no sé si és la paraula adequada, però diguem bastant insòlids o poc habituals, no? Sí que és veritat que a Nepal n'hi ha hagut sempre una fascinació pel Nepal i tal, però no n'hi ha tanta cooperació com en altres països, i centrar la cooperació en un problema concret de les dones, etcètera, tampoc és tan habitual, no? A l'hora de plantejar-vos l'operació, m'imagino que un dia us vau assentar a les 3 o a les 4 i vau dir farem això. Contàveu que això era una dificultat o al revés, que podia ser un precisament l'enfocar molt, el dir, no, escolta, jo no vaig a canviar el món, vaig a canviar això, vaig a intentar canviar només això, no? Això és un avantatge, una dificultat, és igual, és el que voleu fer i ja està, i per tant, tampoc us heu plantejat. Com ho viviu, això?
Una mica tot. A veure, el que passa que sí que és veritat que, per exemple, hi ha moltes organitzacions, és a dir, quan es tria una temàtica que ja està molt treballada, el que passa és que ja hi ha moltes organitzacions, clar, que ja estan treballant. Aleshores, a vegades potser té poc sentit crear una organització nova per centrar-se en una temàtica on
ja
hi pot haver una organització que ja és molt més eficient fent-ho, no? Aleshores, per una banda hi ha la temàtica de l'impacte que ens va generar aquesta situació allà, no? I per l'altra, perquè justament allà no hi va ningú. És a dir, aquesta zona específica per Katmandú o per les zones més accessibles de Nepal sí que hi ha alguns projectes en aquest sentit, però justament en la zona de l'oest del Nepal no hi ha absolutament cap mena d'organització, d'associació que hi treballi, i encara menys que estigui treballant amb aquest projecte específic. Parlo d'ONGs internacionals, abans em sembla que ja he mencionat, sí que hi ha activistes locals que estan, clar, ja fa molt temps que hi estan treballant. Però
I aquests activistes locals, el fet de que entreu a un tema culturalment tan delicat, com el veuen?
Les activistes, justament, i precisament perquè elles estan lluitant en contra d'això, ja els hi sembla bé. Els hi sembla bé perquè també els interessa que hi hagi repercussió internacional i perquè és més, fins i tot ens hem trobat que hi ha hagut algunes estacions de ràdio, perquè aquelles zones principalment es comuniquen per ràdio, que ens han oferit el seu suport i ens han dit que quan es necessiti alguna mena de publicitat o que es doni a conèixer el projecte allà, que ens ajuden. Vull dir que hi ha una certa predisposició, si, almenys per una part prou rellevant de la població d'allà, a generar alguna mena de canvi.
Ja, pel que expliques, és un país com amb molt contrast, no? És a dir, una gent molt arrelada a una tradició molt poc explicable i molt poc raonable i gent que vol canviar-la en un horitzó complicat, perquè fins i tot políticament jo ara no estic molt segur, no? Però em sembla que el Nepal ha tingut governs teòricament progressistes durant molt de temps, no? I sembla mentida que una qüestió com aquesta no l'agafen. Semblaria evident que hauria de ser una de les primeres que haurien d'intentar liquidar, no?
Bueno, és això, oficialment està prohibida aquesta pràctica. El que passa
oficialment,
que...
Oficialment, o sigui, no, és il·legal, això.
El govern, ara no sé si... Em sembla que el 2005 van fer la proposta i cap al 2008, ara no ho sé exactament, però bueno, posa que ja fa uns quants anys que ho van prohibir oficialment la pràctica del chaupati. El gran problema, altra vegada, és que aquesta zona és absolutament remota. És a dir, hi ha moltes dificultats per accedir-hi. En els municipis una mica més importants s'hi pot accedir per carretera sense asfaltar, però llavors hi ha molts nuclis de població que només s'hi pot accedir a peu, o sigui, caminant 5 hores.
Aleshores, caminant 5 hores al Nepal, que no és caminar,
a muntanya.
Que no és caminar 5 hores... Diguem,
sí,
a la platja.
Exacte. No és anar a fer una passejadeta, és zona de muntanya, no? Més a més. I és que a vegades fins i tot tenen problemes amb què els arribi la distribució d'aliments. Aleshores, quan et trobes en una zona en què les condicions de vida són tan dures, les condicions d'accessibilitat són tan difícils... Clar, dius, una cosa és que el govern prohibeixi la pràctica del chaupati, l'altra és que com s'implementa això.
No? Bueno, que tinga eines per implementar-ho, inclús, no? Perquè per la forma que descrius fa la sensació que el govern ni arriba a aquells llocs.
No, i a més sí que un dels grans problemes que hi ha al Nepal és que hi ha un índex de corrupció molt elevat, també. Vull dir que fins i tot després del terratrèmol es va donar casos en què el govern, al fer la distribució d'aliments, hi va haver els districtes aquests, sobretot els districtes aquests més remots de l'oest, en què el que havien pagat de quilos d'arròs que se'ls havien de fer arribar, els hi va arribar doncs, entre una tercera part o zero. En alguns casos, no? Vull dir, perquè es anava quedant pel camí també. Aleshores, és una situació complicada.
Un cop aconseguiu el finançament via el meu gra de sorra, via la venda de productes, via tot el que siga, pel que m'estàs explicant, m'imagino que el projecte concret sobre el territori deu ser complicat, que no deu ser precisament fàcil de portar-lo a terme. No? Aquesta descripció que estaves fent de zona d'accés remot vol dir que s'ha de viatjar molt lluny, que segurament aquestes dificultats que explicaves abans de port, de manca de seguretat, també afectarà la gent que hi vaig a col·laborar. És a dir, segurament heu d'estar organitzades d'una forma molt concreta per poder ser efectives en això, no?
Sí. De fet, i per això, bé, d'entrada, una ONG internacional per poder treballar al Nepal, per poder desenvolupar projectes al Nepal, necessita fer una col·laboració amb una ONG local.
Val.
Aleshores, nosaltres tenim un cap de projectes a Nepal, que és, no només és nepalès, sinó que a més prové d'aquesta zona on anirem a treballar, que és qui també doncs, ens està ajudant amb el tema logístic, és a dir, doncs, per exemple, s'han de llogar jeeps, no? O s'han de portar provisions de menjar, i totes aquestes coses, i a més, i precisament per això també incidim molt en col·laborar amb infermeres locals, mestres locals, és a dir, gent que són d'allà, que coneixen bé la situació, que evidentment poden impartir la formació en nepalès,
i que
serviran de persones de referència.
No? Segurament.
Exacte.
Perquè, clar, al final, tu seràs una europea, vull dir que en aquest sentit
sí.
Trencaran un poc la barrera, no? És molt important, per tant, treballar amb la gent local.
Sí, sí, és a dir, és important d'entrada per això que ja mencionaves i per altra banda perquè nosaltres el que no volem fer és crear, generar una relació de dependència. No? Mm. El que volem és que a llarg termini ens funcioni el projecte prou bé com perquè nosaltres el puguem abandonar perquè ja són autònoms, perquè ells ja s'han pogut generar una xarxa o un sistema en què això ja ho poden fer de manera independent.
Mm-hmm. En tot, qualsevol projecte com aquest, m'imagino que té un punt pràctic, que és a dir, anem a intentar pal·liar aquesta situació, però té un punt, o m'imagino que té un punt de creació de consciència, no? I sempre en aquests casos n'hi ha l'impacte, diguem, de que com ens costa d'imaginar-nos que en una part del planeta n'hi ha, en aquest cas dones, que viuen una vida tan diferent de la que vivim aquí, no? Mm. I que tenen que passar per una situació que aquí és que seria impensable. O sigui, aquí no n'hi hauria absolutament ningú que se li ocorriria, per més salvatge ideològicament que siga, no n'hi ha ningú que se li ocorrisca una cosa d'aquest estil, no? Mm. Aquest impacte de fer la globalització, que fa la globalització, que fa tot petit, no? Que de repente, imagina que ha de ser molt cridaner, no? Especialment per les dones.
Especialment per les dones, i això és una cosa que, a més, no, impacta tothom. Però sí que és veritat que quan expliquem el projecte a una dona, immediatament és com un cop de puny quan clar. Ho sents. Perquè clar, és que tu t'hi trobes molt més en la situació, tu t'imagines, dius, ostres, mm-hmm. és que, no, si fos el cas, i a part... A part de totes aquestes condicions duríssimes que tenen, a més, és que ja no és que dius, és que estan allà, estan aïllades, no poden entrar a casa, però després la resta del dia sí que han de treballar tot el dia fent feines físiques duríssimes i dius, bueno, sense descansar, sense alimentar-se bé i a més, no? treballant treballant fent unes feines que a més aquí cap de nosaltres tampoc no hi estem acostumats, no? Mm.
Sempre diuen que aquestes coses ensenyen. Que quan te trobes una cosa com aquesta, és un ensenyament, no? Què pots arribar a veure de positiu o d'ensenyar en això? La resistència, la capacitat d'aguantar, el fet de que aquí això ja és impensable i ningú se li ocorreria fer-ho. Si tingués que pegar-li la volta i dir, escolta, això a mi el que m'aporta en positiu és pensar què?
Pensar que, bueno, per una banda, pensar que, sí, com bé deies, no? Aquestes dones tenen una fortalesa espectacular, per una banda. Per l'altra, jo crec que hi ha una voluntat de millorar les coses i que, per tant, bueno, ho veurem, anirem fent el seguiment, veurem com van les coses, però jo crec que la intenció hi és i potser esperem que això serveixi una mica d'empenteta per aconseguir accelerar el canvi. I al final, jo crec que en el fons també és el sentir que pots estar ajudant algú a millorar les seves condicions de vida suposa una satisfacció enorme, més enllà, evidentment, de tota la resta que pots aprendre. També, jo crec que també una de les coses que aprens és que encara que aquesta situació ens sembli terrible, el que hem d'intentar és treballar en positiu, però el que no podem fer és anar a criticar i ja està, no? I d'aportar solucions també, i solucions que es puguin implantar.
Que siguin sostenibles.
Exacte.
Uh-huh. Alba, repassem per acabar, perquè se'ns està anant el temps massa ràpid. Qui vulgui saber-ne més, biarchi.org.
Correcte.
Allà trobarà tota la informació de tot el que esteu fent, fotografies, totes aquestes coses.
També estem a Facebook, perdona.
Molt bé.
Tenim la pàgina de Facebook, que és biarchi.ngo.
Val. Després al meugradesorra.org, que és una d'aquestes organitzacions que el que fan és microfinançament, n'hi ha en marxa una campanya per aconseguir aquests 8.000 euros per tirar endavant, que és fàcil de localitzar quan entres allà dins o has de buscar alguna cosa?
Sí, anava a dir, em sembla que amb el que es troba millor és amb el nom del projecte, que es diu Rato Baltin. Rato
Baltin. Això no ho hem dit en tota l'estona, que vol dir galleda vermella.
Vol dir galleda vermella.
Rato Baltin.
Sí.
Molt bé. Per tant, anem al meugradesorra.org, busquem Rato Baltin i ahí podem fer el finançament i després, si algú vol, i aprofitant que és època de regals, doncs a la botiga pot adquirir o fotos o productes que puguen ajudar a aquest projecte. Quan teniu previst que això es podria posar en marxa?
Anirem cap allà al febrer de 2017, és a dir, d'aquí
a... És molt immediat.
Sí,
Sí, estem parlant d'un
parell de mesos.
D'un parell de mesos. Sí. Bueno, a veure si aleshores ens ho podeu contar, com ha anat i bueno, primer que es puga fer i després si ens ho podeu contar. Alba Miquel Tàpies, una de les organitzadores de biarchi.org, que sou diversa gent que feu tot això. Gràcies primer per la feina que feu, pel projecte, per tindre ganes de gastar part del vostre temps i el vostre esforç en un projecte com aquest. I gràcies per haver compartit aquesta estona a VilaWeb amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
L'Observatori Astronòmic del Montsec, a Lleida, ha descobert el seu primer exoplaneta, l'Ixo 6b, que orbita fora del sistema solar i que duplica la massa i la mida de Júpiter. N'és especialment interessant la seva atmosfera, més calenta del que es preveia. Per les seves enormes mides i per trobar-se molt a prop de l'estrella entorn a la qual orbita, aquest descobriment ha rebut el nom de Júpiter calent. La descoberta de l'Ixo 6b és l'últim resultat del projecte Ixo, en què col·laboren coordinadament telescopis dels Estats Units, Catalunya i les Illes Canàries, i té l'objectiu de descobrir exoplanetes gegants que orbitin al voltant d'estrelles brillants. La revista Nature ha elegit a l'astrofísic català Guillem Anglada Escuder un dels 10 científics més destacats de l'any. Anglada Escuder és el director del grup investigador que va descobrir el planeta Pròxima B, que orbita l'estrella Pròxima Centauri, la més propera al nostre sistema solar a uns 4 anys llum. Es tracta d'un planeta rocós i una mica més gros que la Terra, la principal característica del qual és que té una temperatura que permet l'existència d'aigua líquida a la seva superfície. Per tant, s'obre la porta a la possibilitat que s'hi desenvolupés vida i es converteix en el planeta habitable més pròxim a la Terra.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bones festes.
Bones festes.
Què tal, com van? Festes.
Espera't que després del que explicarem avui, que ja ho vam avançar...
Aniran millor.
Aniran millor.
Aniran millor?
O... Molt millor.
Bueno, seran més divertides, no?
I hi haurà coses per comentar entre la gent que vingui
a dinar. Dinars, sopars
i... Dinar mentre es veus menjant els galets, ja veuràs.
Perquè ens parlaràs d'apps de fotos avui,
d'apps, no? D'apps de fotos i... A part que aquest Nadal farem moltíssimes fotografies.
Cada any se'n fan més.
Sí. Jo... Conto unes 4.000 per persona.
Comptes 4.000 per persona? Jo no hi arribo, 4.000 ja t'ho
dic. No, jo ajudaré que arribin aquestes 4.000.
Ah, i com hi contribuiràs, a aquesta fita?
Contribuiré una mica perquè, a més, agafo l'excusa de que el dia 6 de desembre els senyors d'Apple, com fan cada any, van publicar les seves apps, el que ells consideraven les millors apps del 2016.
Aquest rànquing que fan de forma anual.
Aquest rànquing que cada any fan. I jo, la primera app que es va guanyar el número 1 es deia Prisma.
És una Prisma?
Per retocar, no exactament per retocar, sinó per emmascarar fotografies.
Per jugar, eh?
Sí, ja m'ha dit, per jugar és una bona definició.
Són apps per jugar.
Són apps per jugar, per aplicar-li filtres, sí, a les fotografies que tu has fet. Mm. Llavors, sobre una fotografia que pots fer amb la mateixa aplicació o que pots agafar de la teva, del teu estoc
àlbum,
de fotografies,
sí,
del teu àlbum, tu la pots retocar, no millorant la fotografia, sinó posant-li filtres.
D'acord. Filtres tipus què?
Filtres tipus el crit, la foto aquella del crit, te la posa com si fos un,
sí,
crit, com si fossis unes dansarines, com si fessis un Mondrian, com si fessis un Picasso.
D'acord.
Com si fossis un aviador que surt amb l'avió i allà et surt unes ratlles d'avió.
Fer fotos divertides.
És a dir, hi ha, no sé, centenars de filtres que tu pots anar provant.
Perfecte, llavors això ens ho podem exportar.
Sobre el mateix, tu vas fent filtres fins que dius aquesta és la que m'agrada i te la guarda en el teu carret fotogràfic.
Val.
I tens aquella foto, et guarda l'original i tens la segona.
És a dir, això anirà molt bé per aquests dinars que vulguin donar-li una mica de color i que,
sí,
no, que
sí,
són,
sí,
una mica grisos, a vegades.
I aquesta gent que ja feia... O sigui, jo la vaig provar aquesta aplicació fa més d'un any,
sí,
i ara, darrerament, fa un mes aproximadament, ja entré la versió igual per vídeo.
D'acord, ara, o sigui, podem fer vídeo.
La mateixa app et serveix per fer vídeo.
D'acord.
Però per fer vídeo, i ara anem a la número 2. Ara anem a la...
Ens en recomanes una altra que és,
sí,
és més espectacular,
és,
no?
És la més espectacular, que es diu Masquerade, però perquè Masquerade era molt llarg...
Com s'escriu Masquerade?
M-A-S-Q-R-D, perquè són les consonants de Masquerade.
Val, sense les vocals.
Sense les vocals.
Masquerade.
Masquerade és la segona aplicació més bona del 2016. Val. I el que fa és, sobre un vídeo que tu estàs fent, et aplica una sèrie de filtres...
Màscares, no?
Màscares, perquè tu puguis publicar... Una cosa similar a la Snapchat.
Sí.
Perquè tu la puguis publicar al Facebook, al Twitter, allà on vulguis.
Som-hi. Provem-ho, no?
Hem dit que faríem una prova.
He dit que faríem una prova, que jo seria el conillet d'Índies.
Que tu series el conillet d'Índies. No sé si aquí estem veient el Josep, tan maco com ell.
Se'm pot veure fer el ridícul. No em posis la més ridícula de màscara.
La de l'Angry Bird, poder?
Vinga, va. Jo no em puc veure ara mateix, perquè si giro el cap, em sembla que no m'aplicaria la màscara, no?
I aquesta, que també quedes força bé, que és amb unes papallones a la cara.
Em refiaré de tu.
No te'n refiïs massa.
No me'n refio massa, no. Era ironia.
I una mica hippie també quedes bé.
Sí?
Sí, jo crec que d'això en podem fer alguna cosa.
Sí? Bé, doncs l'exportes i després me la passes.
Sí.
És a dir, d'això se'n poden fer fotos també, no només vídeos.
No, aquesta aplicació només fa vídeos.
Aquesta aplicació només és per fer vídeos.
Aquesta aplicació només fa vídeos perquè tu els publiquis allà on vulguis. És un tipus de xap o una cosa així.
És un divertimento, això?
Sí, igual que l'altre. És a dir, les dues no són per retocar ni per ser un professional ni aquestes coses, sinó per passar-t'ho molt bé.
Molt bé, i això ara a les festes amb tantes ampolles de cava que hi ha a les taules, això pot ser el que pot causar més furor, en els diners aquests.
I abans d'explicar aplicacions de veritat professionals, per retocar fotografies, per allò que t'han sortit, potser...
Pel cremades, massa exposades... Sí.
Què podem fer amb tanta fotografia que ho farem?
Què podem fer?
Calendaris.
Calendaris?
Clar, ve el 2017, necessitem calendaris pel 2017.
És una bona idea perquè es poden fer fotos familiars...
Les fotos del dia de Nadal o Sant Esteve...
I ho regales per Reis.
I ho regales per Reis.
I com es fa això?
Doncs hi ha una aplicació, per exemple, que es diu Fotocal.
Fotocal.
Fotocal de calendari.
Val.
Que el que agafa totes les fotos que tu has anat fent, tu les pots anar agrupant, unes les poses al gener, unes al febrer, unes al març, etcètera.
I en pots posar diferents a cada mes?
Sí, fins a 4 cada mes.
A 4 cada mes.
Tu vas fent la teva composició i ells, quan has acabat, envies el contingut del calendari que has fet a la seva central i ells al cap d'uns dies t'envien el calendari a casa.
Perfecte. Què costa, això?
Em sembla que estava sobre els 10 euros, aproximadament.
10 euros. No està gens malament.
No és cap cosa de l'altre món.
No.
L'aplicació és gratuïta i després te l'envien a casa per uns 10 euros. Aquesta mateixa gent fan també llibres amb les teves fotografies.
És a dir, àlbums de fotografies.
Àlbums de fotografies, sí, llibres volia dir.
Àlbums de fotografies?
Sí, amb les teves fotografies et donen una altra aplicació, tu vas posant les fotografies,
les distribuïs,
les gires, les montes, les poses bé, i després t'envien un llibre que el pots posar al teu prestatge perfectament.
Fantàsticament.
Per ensenyar-li als amics.
Això també pot ser un altre regal.
Que pot ser un altre regal, exacte.
Pot ser, no cal que fem.
Hi ha altres programes que fan calendaris, us n'he posat un parell més.
Sí?
N'hi ha un que fa calendaris per mesos. O sigui, només cal que facis un mes, poses les fotografies que siguin i el pots imprimir a l'impressora de casa teva.
No cal que l'enviïs, que facis tota la gestió.
Clar, la qualitat no serà
la mateixa. No serà la mateixa.
És un paper que surt de l'impressora. No és allò un paper dur d'un calendari de veritat i tot això.
Perquè segurament el que et deuen regalar és... Bueno, el que et deuen
vendre... Tu també decideixes quin tipus de...
El format.
Sí, quin tipus de format, quin tipus de paper, totes aquestes coses.
I segons la qualitat deu pujar més o deu pujar menys, no?
Sí.
Entenc que no hi ha un preu tancat.
No hi ha un preu tancat, però tampoc, en el millor dels casos, em sembla que estava sobre els 13 o 14 euros.
D'acord.
Allò amb gruixut, cartolina gruixuda i aquestes...
Vinga, va, més divertimentos.
I bueno, i espiral.
Espiral.
Com és un calendari.
Més divertimentos.
Bueno, no, ara més que divertimentos ja comencem amb les de retoc.
Ara ja ens posem una mica més serios.
Sí, hi ha una que es diu... No, tampoc massa, perquè aquesta es diu Perfect Image.
D'acord.
Que és una de les més senzilles, és a dir, aniré pujant de dificultat.
Una pregunta, tot això que ens estàs recomanant és gratuït?
Són gratuït i existeixen versions per iOS i per Android.
Val, aquí no fem distincions, eh?
No fem distincions. Només a l'última de totes he trobat una aplicació per Windows Phone, que té mèrit.
Té mèrit, trobar una aplicació per Windows Phone. El que passa és que no crec que tinguem cap espectador que tingui Windows Phone, no? Perquè cada cop n'hi ha menys.
Bé, però ho explicarem, que
n'existeix una. Ho explicarem.
Doncs aquesta del Perfect Image és molt senzilla.
Per què?
És a dir, no et permet fer moltes coses.
És intuïtiva?
Sí, quan més intuïtiva i menys coses et permet fer, més senzilla és l'aplicació.
I què ens permet fer, més o menys?
Et permet retocar una mica la foto, et permet posar-li una corona amb el teu fill, com si fos el rei, treure-li la llengua i aquestes coses.
Divertimentos.
Divertimentos, sí.
Què més?
Hi ha una altra, ja comencem a ser una mica més professionals, que es diu B-SCO.
V-S-C-O.
I aquesta, a més de ser una aplicació per retocar professionalment la fotografia, crea un grup, una xarxa social entre els propis usuaris, que acostumen a ser fotògrafs bastant bons, i comparteixen el que ells han anat fent amb aquesta aplicació. Com era abans la fotografia, com ha quedat la fotografia.
D'acord.
Deixeu uns colors molt macos. I tenen un tractament del color molt, molt, molt elegant.
Val, perfecte.
I aquesta ja és... Anem per nota. Ja volem ser uns reis de la fotografia.
És a dir, volem perfeccionar molt aquella fotografia.
Sí, però si ja voleu ser professionals, jo crec que l'aplicació més bona per editar es diu Photolab.
Photolab.
Photolab
de laboratori.
Photolab. També, versió per iOS, versió per Android. En l'escrit us deixo tots els links perquè us les podeu baixar, perquè normalment el que recomanaria a tothom és que se les baixés totes.
Directament.
I fessin proves. I la que més et sembli que t'encaixa per com ets, per les teves capacitats, per això... Com que sempre t'agafen les fotografies, te les remenen i després et deixen una còpia, no et fan malbé mai la fotografia inicial, remeneu-te'n com vulgueu.
Escolta, aquestes aplicacions, a la que vols fer una sèrie de passos, llavors ja hi ha la versió de pagament?
Sí, això més sí, o no? Menys, més o menys. Per exemple, aquesta, per $1.99 et treuen els anuncis. Perquè tal com funcionen gairebé totes és que et posen anuncis.
Val. Però et permet fer les mateixes coses tant la versió de pagament com la gratuïta. Val. Sí. Bueno, això és interessant.
Però hi ha algunes coses que us fan pagar. Que diu, vols un efecte especial de no sé què, no sé quantos, que ara et sortirà...
Té un plus.
Això té un petit plus.
D'acord. Però les coses més bàsiques sí que els
podem
fer.
Estem parlant de cèntims. No, no, les bàsiques i les professionals.
D'acord.
Veient els anuncis que et van traient pel mig.
En tens alguna més de fotografia?
Sí. Aquesta que estava dient del Photolab, si tu has de pagar si vols convertir la cara d'una persona en la cara d'un animal.
D'acord. Bueno. Ja tenim...
Us deixo una foto d'un leopard persona.
Bueno, ja tenim el Mascarell, que també fa alguna cosa similar, no?
Sí, sí, també.
Escolta, tu en quina et quedaries de totes aquestes?
Encara no he arribat, eh?
Encara no s'ha acabat la fotografia?
No, a l'Snapseed. No podíem deixar-nos els senyors de Google per entremig. Aquesta és de Google.
Aquesta és de... Val.
I fa també bastants anys que s'hi arrossega i és molt, molt, molt bona. Us deixo, a més, un article d'una revista, un blog de fotografia, que es diuen The Zoom, on fan una mica un tutorial de com funciona això, li fan uns judicis de valor, etc., que el deixen molt bé, per cert, i la consideren com l'aplicació mòbil que tot fotògraf hauria de tenir.
Que tot fotògraf professional, vol dir?
Sí, sí, tot fotògraf, no diuen ni si professional, no? A més, aquesta té una gràcia que les altres pràcticament cap tenen, que és que treballa per capes. I tu li apliques un efecte, després un altre, després un altre...
Com si fos un Photoshop.
Com si fos un Photoshop. Però si tu estàs a la quarta capa i vols treure el que has fet a la segona, només te'n vas, treus el de la segona...
I
ha desaparegut. I et segueixen aplicant els efectes que has fet a la primera, a la tercera i a la quarta.
És interessant.
En el punt, quan treballes professionalment, és molt interessant.
Aquesta es diu...
Si estàs posant ganyotes a la gent, és igual, però...
Aquesta es diu?
Aquesta es diu Snapseed i és la de Google.
Snapseed?
Snapseed.
Té alguna relació amb Snapchat o no?
No, perquè fa molt... El Snapchat, quan va aparèixer, aquesta aplicació feia anys que corria...
Escolta, i tu en quina et quedaries de totes aquestes?
Depèn del que vulguis fer. Jo la que faig servir és la de Prisma perquè m'agrada...
T'agrada jugar.
Sí, m'agrada jugar amb les fotos, però... Clar, si el que vols és retocar, perquè has fet una foto i no t'ha quedat tot el bé, està una mica cremada, coses d'aquestes,
amb Prisma
no ho aconseguiràs arreglar. Però sí que ho aconseguiràs arreglar amb les altres aquestes.
Perfecte.
Us en deixo un parell més, també.
Quines?
Una que es diu, és sobretot perquè... Per nostàlgia, perquè Pixel és una molt vella que fa molt de temps que corre pel món, i després una que es diu PixArt, que és la més antiga que he vist.
L'aplicació més antiga que has vist?
Diuen que tenen més de 300 milions de descàrregues,
Déu-n'hi-do,
que ja són milions, i és la que t'he dit que funciona amb Windows Mobile.
Windows Mobile també, és a dir...
També, sí, sí, a part d'iOS i Android, amb Windows Mobile també funciona.
Molt bé, Déu-n'hi-do. Són uns herois, aquesta gent.
Sí, Déu-n'hi-do. Però us passarà una cosa.
Què?
Quan feu totes aquestes fotos, arribarà un moment que us diran al telèfon, no teniu espai al telèfon.
És un dels grans problemes.
Llavors us recordo el que us vam explicar un dia, que és Google Fotos, que és com passar totes les vostres fotos al núvol i treure-les de la vostra, del vostre telèfon. Perquè a la que porteu les 4.000 que hem dit que faríeu aquest Nadal, us quedareu sense espai en el...
Si no, sempre tenim opció d'agafar el cable USB...
I passar-les, sí. Una altra cosa que també us ocupa i que hauríeu... Mira, aprofiteu aquests dies de Nadal per fer neteja. El WhatsApp és un menjador d'espai en el vostre telèfon.
Totes les converses s'estan guardant.
Sí, perquè es guardi la conversa és poca...
I les imatges.
Exacte. El problema és que es guarden les imatges i es guarden els vídeos. Els de WhatsApp, sabent-ho, hi ha una opció dins dels settings que et diu exactament cada chat que t'està ocupant. O sigui, quan tu veus que un chat t'està ocupant 3 o 4 gigas...
Malament anem.
Preocupa-te'n en fer neteja d'aquell chat. Sobretot, és a dir, si aneu per feina, elimineu primer de tot els vídeos, que és el que més ocupa. És a dir, agafeu els vídeos i aneu eliminant vídeos d'aquests tontos que són molt, molt macos, però que no fan res més que ocupar espai en el telèfon al cap de 2 dies.
Et fan riure en el seu moment i un cop els has reenviat ja no els serveixen.
Quan els has reenviat 25 vegades vol dir que
ja no
potser el tens 25 vegades en el teu telèfon. O els 25... Vaja, és el menjador més important d'espai
és el que ocupa més.
Amb un telèfon.
Què més? Què ens portes més d'aplicacions?
No, això era tot el que us volia explicar aquests dies perquè com fer neteja del telèfon? O sigui, una vegada
hem fet totes les fotos...
Heu decidit que voleu fer fotos i us doneu compte que us esteu quedant sense per fer les del dia de Sant Esteve, perquè només heu sigut capaços de fer les des de Nadal, diu, feu neteja o passeu-les al núvol.
O si no, un cop s'hagin acabat les festes, totes aquelles fotos que volem guardar com a carpeta Nadal 2016, les guardem en un...
Sí, però els discos durs acostumen a espatllar-se, eh?
Sí.
Jo les guardaria al núvol, que és més difícil que s'espatlla.
Al núvol no passa res, no...
Al núvol, si tu tens el teu... Tant en recordes el teu codi d'usuari i la teva contrasenya, tens sempre les fotografies allà. Recordeu que els de Google Fotos us deixen guardar il·limitades les fotos que vulgueu posar, sempre i quan siguin com a màxim d'alta definició.
D'acord.
Que una alta definició, sempre ho hem dit, és aquella que et serveix per imprimir on vulguis.
A un tamany enorme.
A un tamany enorme. No podreu fer una foto amb una façana i penjar-la amb una façana d'un edifici. Però sí, són fotos que poden tenir 1 i 2 metres. El que no us deixen és amb resolució de normal, o resolució màxima, la del telèfon, perquè això són megas i megas i megas i megas.
D'acord.
Però vosaltres, sense cap dificultat, podeu tenir totes les fotografies a Can Google, que no us cobraran res i podeu tenir-ne tantes com vulgueu.
Perfecte, aquest és el consell. Doncs, un cop haguem fet totes les fotos, a Can Google.
A Can Google, per exemple.
Per exemple. Perfecte. Molt rebé. Acaba de passar unes bones festes, però ens veurem d'aquí uns dies. Perquè
ens veurem d'aquí uns dies perquè seguirem explicant
coses. Hauràs de buscar temes per la setmana que ve.
Sí, però...
Se'n trobaran.
Mentre estigui païnt els torrons, pensaré.
Perfecte. Molt bé, Joan, ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
A reveure.
Mig segle fa que pel món vaig caminar, que camina. Per escabrós viarany, vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses. Les que venen duen flors i alguna fulla marcida. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba. Fa cara de segador la barquera que la guia. Qui es deixa embarcar mai més torna a sa terra nativa. que es desperti a l'altre món quan ha fet una dormida. Per careta del bon Déu, no em facis la cara trista. Si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Lo desterro se'm fa llarg, cuita dorme l'altra riba, que mos ullets tenen son i el caminar me fatiguet.